Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Nice Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Què tal? Bon dia, són les 12:31 del matí i estem així un dia més en l'edifici de la Caixa Rural per a contar-vos tot el que passa al voltant nostre. Avui és dijous, 23 de juliol, i com tots els dijous tenim així a la plaça Major i ese mercat de fruita i verdura que ja és un habitual i que cada vegada segueix més gent. Avui no està Mario, però m'acompanya una persona que ja està acostumada a estar així. Bon dia, Rubio, què tal?
Bon dia, Alejandro.
¿Tú no ves cada vegada más gent ahí al mercat?
Sí, la verdad es que cada vegada, igual que en el del dimecres, cada vegada pareix que hi ha més gent.
Ve més gent a comprar i també això que com dient, no? Que ajuda un poquet al comerç local.
N'hi ha que ajudar sempre a la gent del poble.
Avui parlarem amb Alejo Font de Mora per a conèixer totes les novetats i totes les coses que fan el PP, i també vindrà els de la Lira, perquè avui fan un concert molt especial recordant a la festa de Sant Jaume, que serà demà. I també parlarem amb la Fundació Tots Units i Reciclatge, perquè avui han presentat la memòria institucional de 2025 i pues mos contaran totes les dades i totes les novetats que tenen preparats per aquest any. Comencem amb les efemèries, Rubio?
Sí, perfecte. Mira, en el 1962 va ser la primera transmissió televisiva d'Europa a Amèrica via satèl·lite. I després tenim de natació, perquè tal dia com avui, en el 1980, en els Jocs de Moscú, David López va ser el primer nadador espanyol que va aconseguir un bronce en el 100 metres papallona. De fet, he revisat i crec que, com a xic, m'atreviria a dir que és l'únic que ha fet una medalla en distància de 100 metres. No sé si Mireia va fer alguna, però en xics és l'únic.
I després, a més, és espanyol, no?
Claro, estic dient espanyol i en distància de 100 metres crec que és l'únic espanyol, David López, en el 80, que ha aconseguit una medalla en uns Jocs Olímpics. I després, no en uns Jocs, però en un Mundial, en el 2005, un altre nadador que crec que és molt més conegut i molt més famós, com és David Meca, va aconseguir l'or en els 25 quilòmetres en aigües obertes.
Avui també era el dia de les balenes, i de què més era?
I dels dofins.
Pues mira, i després ficarem aquesta paraula que hem escollit també. En el 1903, la Ford Motor Company va realitzar la primera venda d'un automòbil Ford, el Model A, no sé si el coneixes.
Que avui és de la Ford, crec que
estaven fent negocis.
Per el terreno, estaven per el terreno.
En quant a qüestió local, en el 1891 s'acorda la instal·lació de la Fira de Sant Pasqual al Passeig de l'Alameda, al costat de la Sequiola, mentre que els festeig taurins amb motiu del centenari de la canonització del Sant es fan al Raval i no a la plaça Major o de la Constitució. És una...
És curiós que nyesgueren bous en el poble, fora de les dates a les que estem habituats normalment.
Fa més de quasi 200 anys, és una barbaritat. Tenim també dos efemèrides, efemèrides musicals.
Sí, perquè, tal dia com avui, en 2010, se va formar la banda de One Direction.
El programa de X Factor.
I després, tal dia com avui, un any després, és quan va faltar la cantant Amy Winehouse, que no ho dic per broma ni res, però estava dins d'esta llista negra que deien que tenia el jugador de l'Arsenal, Ramsey, que cada vegada que marcava algun famós faltava aquest dia.
Casualitats de la vida, no?
Sí, perquè de fet crec que l'actor de Fast and Furious també està en aquesta llista, crec que un polític de Líbia també està en aquesta llista, o sigui, hi ha uns quants que se van donar durant prou anys que cada volta que el jugador de l'Arsenal, Ramsey, marcava un gol, passava algo aquest dia.
El grup de One Direction, que es va convertir en un fenomen mundial amb milions de seguidors, i que anem a ficar una cançó que és molt coneguda i que es diu What Makes You Beautiful.
You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough.
És aquesta cançó de One Direction, que és una de les més conegudes i que jo he escoltat des de xicotet, no? Tu no has escoltat aquesta cançó?
Jo crec que he escoltat més la de Amy Winehouse, la veritat.
Pues jo esta l'he escoltat amb un to. I tenim ja preparat quasi la primera convidada, que és Carla Nebot, que és l'alcaldessa de Betxí, que mos va contar perquè este cap de setmana tenen moltes activitats i que també tenen una curiositat perquè un xic de 13 anys crec que m'ha dit que ha estat en la Voz Kids, ha estat en el grup de Durne i que quasi passa a la final.
La veritat és que tenim talent per a tot, en esta província.
Jo no sé si tu cantes bé.
No, jo per anar a això de la Voz Kids jo crec que no se giraria ningú si cante jo.
Per a mi tampoc, i també m'ha dit que l'any passat també va estar, però que no es va girar ningú, però que este any es va girar Edurne i altre que m'ha dit que no me'n recorde, però que ha estat a les portes d'aquesta final de la Voz Kids, que ja és un pas molt gran. I també pues, a destacar una notícia de la província, que l'Ajuntament de Peñíscola va informar ahir que del tancament temporal al bany de la Plenya Sud, després de les darreres anàlisis realitzades per la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Generalitat Valenciana, i pues, van detectar nivells elevats en un dels paràmetres biològics de control. Per això no es podrà, de moment, no, fer el bany en la Plenya Sud de Peñíscola. I ja tenim a l'alcaldessa de Betxí, Carla Nebot. I ara saludem a Carla Nebot, alcaldessa de Betxí, perquè el municipi termina juliol amb moltes activitats. Carla, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Este final de juliol heu preparat una programació molt variada. Què he volgut oferir enguany als veïns i també a la gent que vos visite?
Pues sí, la veritat és que encaminem un final de juliol molt actiu i com després també enganxarem en agost en festes dels quintos, la veritat és que tenim un estiu mogudet a Betxí, així que per aquest final de juliol el que tenim primer que tot és que avui a les 10 de la nit comença l'observació, bueno, fem taun, avui com el dissabte per la nit, a partir de les 10 de la nit a la muntanyeta de Sant Antoni, tindrem l'observació llunar, un taller on tot el món pot anar, tant grans com xicotets, per a observar la lluna i t'expliquen un poc, no? Què és el que estem veient, què és el que veiem, no? Quan observem amb telescopi la lluna.
Clar, jo t'anava a preguntar per aquesta activitat perquè és un poc diferent del que estem acostumats
sí,
a veure.
Sí.
Te vull preguntar un poc com va sortir aquesta idea.
Pues mira, vam començar l'any passat ja amb aquesta proposta, ens va arribar una proposta a l'Ajuntament, vam veure que era molt interessant, es va fer a la plaça del poble, a la plaça Major, i la veritat és que va ser un èxit, o sigui, a la plaça Major l'any passat, vam veure que s'arrimaven tant com famílies, com gent més major, gent més jove, que va despertar molt d'interès, va estar molt bonic, i vam decidir enguany pues, tirar endavant, repetir aquesta actuació que és el observar la lluna i a més que t'expliquen també, no?, el que observes, no? Ja van mirar a través d'un telescopi i ja està. I enguany el que s'ha decidit és canviar la ubicació. Canviar la ubicació i que millor que observar-lo des de la muntanyeta de Sant Antoni, que les vistes encara són més privilegiades i estem més alts.
Això t'anava a preguntar, perquè per a qui no conega la muntanyeta de Sant Antoni, què té i s'espai que és especial i què té?
Bueno, pues tenim la nostra ermita, que tot el món la coneix, les vistes que són espectaculars de tota la plana baixa i inclús més enllà, que a vegades inclús en els dies que està clar es veu hasta el Montgó, o les Columbretes, i tenim també, bueno, allí hi ha un restaurant també, i ara estem en les obres del mirador, que s'acabaran per a era a finals o principi de l'any que ve. Aixina que encara serà un punt més d'encontre, no?
Claro. També heu organitzat una visita nocturna al Palau Castell, que fer-la de nit pues, li dona aquest encant diferent, no?
Ai, sí, aquest divendres tenim les visites guiades al Palau Castell de Betxí, que es poden adquirir, no sé si ja que ahir quedava molt poquet d'entrades, no sé si quedarà encara alguna per ahir, però això es fa una visita guiada el divendres per la nit, a partir de les 10 també, i la veritat és que l'encant, el Palau és meravellós pel dia. Jo recomano molt vindre a veure'l de nit, per a mi té una llum magnífica, té un encant diferent i la gent quan ve la veritat és que es queda sorpresa, meravellada per la joia que tenim i la veritat és que se'n van molt, molt, molt contents i les visites guiades.
Sí, perquè el Palau Castell la veritat que s'ha convertit en un dels símbols de Betxí. Jo vull que l'enviés un missatge a aquesta gent que encara no ha visitat ese palau i que s'anime per a fer-ho.
Bé, jo crec que tota aquesta gent que encara no el coneix, que cada vegada és menys, sin que dir-ho, cada vegada és menys perquè no hi ha gent de la província, sinó gent estrangera que ve diàriament, encara que així tenim les oficines de l'Ajuntament de diari, tinc que dir que ve moltíssima gent i si es pot sempre se'ns ensenya les visites, encara que no siga horari de visites concertades, però intentem ensenyar un poc la joia i tinc que dir que, a veure, és una joia del règiment valencià, és una meravella, tenim part gòtica, part renaixentista, part modernista, està el teatre, que és magnífic, s'ha restaurat i és preciós, i la sala de la volta, i ja vos dic que qui no el conega encara és una joia amagada que tenim així en el poble, que per fi ha vist la llum, i que convidem a tots a que vinguin a visitar-lo perquè quedaran meravellats.
Bé, una altra de les activitats especials, no?, i de les cites més destacades és el concert gratuït d'Aitor Ibáñez, no?, un xiquet del poble que hem vist créixer a la Voz Kids.
Sí, així és. El dijous 30, a les 10 de la nit, tindrem a la plaça Manuel Escobedo un concert gratuït. A més, crec que esperem tota la gent del poble l'esperem en ganes perquè l'hem seguit tots els veïns i les veïnes a la Voz Kids. L'any passat ja es va presentar. Se va quedar a les portes d'entrar, no va entrar, i enguany ha tornat i ha pogut entrar. Ha estat a l'equip de Durne. I la veritat és que pues això és donar també un impuls als nostres joves, no? A aquesta gent amb talent del nostre municipi, i que millor manera que pugar a lluir en un concert endavant dels seus veïns i les seues veïnes, i dels amics i de les amigues. Claro. Aixina que també convidarà tot el món a que vinga a veure'l.
Perquè Aitor quants anys té?
Aitor enguany estarà en primer de la ESO, tindrà 13, no sé si farà 14 o... Però és jovenet.
Claro, encara, t'anava a dir, encara és molt xicotet.
Sí, és jovenet, enguany estarà en primer de la ESO, sinó que està fent primer de la ESO, sinó que sí, és encara una jove promesa, per tant, n'hi ha que donar-li tot el recolzament que es puga, i des de l'Ajuntament i des dels veïns i les veïnes del poble, quina millor manera que per això que se lluïsca, no? que disfrute en el seu poble cantant i preparant-nos l'actuació que sé que a més sé que té moltes ganes i jo crec que la plaça aquest dia la tindrem de gom a gom.
Sí, este tipus d'activitats també és una manera de pues, d'atraure visitants de la comarca i dels diferents pobles. No sé si espero que vinga molta gent dels municipis veïns.
Pues mira, per a l'observació llunar sí que esperem que vinga molta gent perquè ens han preguntat si se tenien que apuntar, han cridat a l'Ajuntament gent, si es tenien que apuntar, si era gratuïta, si és lliure accés, i hem dit que si és, ja que dir-ho, recordar-ho a les gent dels oients que estiguen escoltant, que és de lliure accés, que és gratuïta i poden anar a partir de les 10, solen estar un rato prou llarg, una horeta i algo, i que tot el món que vulgui pot pujar gratuïtament i convidar-los a tots els veïns i veïnes dels pobles del voltant, no llaman els de Betxí, a que pugen a disfrutar d'aquesta activitat gratuïta, que és molt bonica, és una part més científica, no?, i diferent, és algo diferent que fem, i a l'igual que, bueno, les visites guiades sí que tenen un preu, però que, bueno, és irrisori el preu que n'hi ha de les entrades per les visites guiades, però et dic que crec que estan quasi agotades, si no estan ja agotades, ahir per la vespre estaven quasi agotades, però que la gent encara pot mirar en entrades veig.net si en queda alguna, i després, com no, pues el concert d'Aitor, pues que també esperem que vinga molta gent de fora, perquè té família ahí de fora dels pobles del voltant i sabem que aquesta família que també l'ha acompanyat a tots els puestos vindrà a veure-la. I sinó activitats variades i diferents. En tenim per acabar el juliol i amb moltes ganes i sé que tindrem molta gent en totes les activitats.
Sí, Carla, si vols per acabar recordar les dates de les activitats i també dir el concert d'Aitor.
Sí, avui dijous 23 i el dissabte 25. A partir de les 10 de la nit tenim l'observació llunar en la muntanyeta de Sant Antoni. El divendres 24 tenim les visites guiades per l'any també al Palau Castell de Betxí, que es poden adquirir les entrades en entrades.betxí.es. I, com no, el dijous 30 a les 10 de la nit en la plaça Manuel Escobedo tindrem l'actuació de Aitor.
Pues Carla, moltes gràcies i que vagin molt bé aquestes activitats.
Moltes gràcies a vosaltres, pues adeu. Esperem.
Adeu.
Que l'estiu no te la pegue. Seguir les recomanacions i cuida la teua salut. No et banyes en solitari ni en lloc sense socorrista. Respecta les banderes a la platja i les normes de seguretat. No t'allunyes de la vora en espais naturals ni saltes des de les roques. Vigila sempre els xiquets fora i dins de l'aigua. No busseges prop de les zones de desaigües i ves amb compte en les reixetes. Cuida la teua salut. És un missatge de la Regidoria de Salut del Ayuntamiento de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Pues esta era la alcaldesa de Betxí, Carme Boi, que nos ha comentat totes les activitats que tenen programades per a este cap de setmana i que ara tenim un nou convidat i saludem a Alejo Fondemora, diputat autonòmic del Partit Popular a les Corts Valencians. Què tal? Bon dia, Alejo.
Hola, bon dia.
Jo te vull preguntar, perquè la Generalitat ja ha aprovat aquests pressupostos, no? I sí. Te vull preguntar pues, quines són les principals inversions o mesures que afectaran sobretot pues, a esta província de Castelló.
Pues mira, es importante, primer que ayer se van a votar los presupuestos, se van a aprobar en el voto a favor del Partido Popular y de Vox y en el voto en contra en todos los presupuestos del PSOE y de Compromís. Y es una lástima porque primer tindre presupuestos es muy importante para la comunidad valenciana. Segon, son unos presupuestos que invertiesen en la provincia de Castelló y también invertiesen en Villarreal y son necesarios para la gestión. Porque al final, hacer un presupuesto es necessària, és una obligació presentar pressupost i aprovar-se. És una obligació de qualsevol polític, qualsevol administració, perquè denoten el que se té que fer durant l'any. Al final, si no se tenen pressupostos, pues, i més en Espanya, pues, que portem perduts uns quants anys sense pressupostos, pues no sap, no se té clar cap on se té que anar. Així, en la Comunitat Valenciana ho tenim clar, són uns pressupostos rècord, 33.300 milions d'euros, en un creixement important de l'any passat i en un creixement també molt important de les principals àmbits que afecten als ciutadans. Sanitat, en educació, en serveis socials són les partides que més s'incrementen. En sanitat, en inversions molt importants, en educació també, s'han fet un esforç molt important. Si els pressupostos creixen un 3% respecte a l'any passat, en educació creixen un 8% respecte a l'any passat, en inversions molt importants, i en atendre les reclamacions de la comunitat educativa que eren necessàries. Així tenim, per exemple, ara que s'ha ficat en marxa el primer pas d'un ambiciós pla de climatització de les aules. La primera part ja s'està plegant als ajuntaments i és una qüestió que s'anirà ampliant durant els pròxims anys per tindre climatitzar les aules, que al final és necessari i és un compromís del president Pere Llorca en la comunitat educativa. Entonces son tantas cosas que decir que si comenzaremos a hablar de todas las cosas que están en los presupuestos, pues podríamos estar así y ampliaros el programa, pero al final, ¿qué vos digo? Mira, así en Villarreal, por ejemplo, vos he dicho ya que tenemos 184.500 euros directos que han entrado a los institutos y a los colegios para climatizar las aulas. Tenemos 565.000 al programa Talent Jove que están formando gente para la ermita. Tenemos 1,1 millones para la ampliación de luz de la plana. Tenemos 3,1 millones que ya están en marcha para modernizar las depuradores y conectar la depuradora de Villarreal en la de Almassora per fer, diguem, millorar el sistema de depuració d'aigües. Tenim també, avui ha estat el conseller Barrachina així en Villarreal anunciant una inversió de 7 milions d'euros, el conseller d'Agricultura, en modernitzar el regadiu de la partida Pinella. Al final, Villarreal està rebent moltes inversions per part del Consell de Pere Llorca, del Consell del Partit Popular, i ara n'hi ha que aprofitar les oportunitats i créixer i anar endavant.
Jo me quede perquè vosaltres destaqueu i sa inversió en sanitat, però vull que expliques un poc quines millores notaran sobretot els veïns, que durant la província de Castelló pues, tindran que són les que més...
Mira, així en Villarreal, per exemple, n'hi ha 1,1 milions per a ampliar l'Hospital de la Plana. Vale, Isa és una millora que serà bàsica en tema d'urgències, perquè la gent, això estarà en no molt de temps. La gent pues tindrà pues més personal, més instal·lacions, més disponibilitat, menys, clar, en això, més temps d'espera. I en Castelló, per exemple, també ha hagut una inversió, ara se va inaugurar en l'Hospital General de Castelló fa la setmana passada, també l'ampliació de les urgències. Però, a més, és que és un tema més ambiciós, perquè en l'Hospital General de Castelló és una inversió importantíssima a dur en terme en els pròxims anys de construir un hospital nou que diguem serà hospital de capçalera a tota la província. En això el que implica en quant a serveis, en quant a disponibilitat de metges, en quant a centralització de coses que ara se té que anar a València, se té que anar a un altre lloc, pues en Castelló, al tindre un hospital tan important, estarà centralitzat allí. La gent de Villarreal que tingui un problema específic i greu, pues podrà anar a Castelló, no tindrà que anar a València quan hi ha coses que a l'Hospital de la Plana no es puguen fer, però a més és que la Plana també s'amplia, hi ha una ampliació molt important en la Plana, que vos he dit que ja és 1 milió d'euros que està pressupostat, i a més els centres de salut també estan en marxa ampliar i modernitzar centres de salut, i a més està el de Villarreal, el de Torrehermosa, que ja és una realitat, ja està pressupostat per enguany en 200.000 euros per al que queda, diguem, d'any, començar ja tirar endavant el pas definitiu, pese a totes les dificultats que han hagut en la tramitació per part de l'Ajuntament de Villarreal i els retrasos i de més. Ja sabeu tots així al Ràdio Villarreal, ja vos hem explicat en ocasions anteriors pues lo que eren els retrasos que s'havien ocasionat per la falta de cessió de terrens, per el retras en concessió de la llicència, i ara, a més, en els pressupostos d'enguany ja se arreplega la consignació i la previsió pressupostària per a l'any 2027 i 28 per a que el centre de salut de Torremosa estigui en marxa lo antes possible.
Vosaltres també, bueno, m'has dit que teniu moltes inversions en quant a educació, però una inversió que m'he quedat jo és destinada a la Universitat Jaume I.
Sí.
O sigui, què suposa un poc aquesta aportació de 118 milions d'euros?
Mira, des de fa més de 10 anys les universitats valencianes no tenien un acord de financiació. Era una qüestió que reclamaven d'establir uns criteris objectius de finançament de les universitats, perquè això requereix l'acord de l'administració i de totes les universitats. En 2025 s'ha plegat a l'acord en totes les universitats valencianes en establir els criteris de financiació i en la UGI precisament també pues, ja en el reparto este que hi ha dels acords de financiació i li han correspost més de 100 milions d'euros en finançament de l'UGI, lo qual és també pues, una senyal de la importància que li dona el Partit Popular a l'educació pública, tant a nivell d'educació infantil, primària i després també a la universitària, que també és molt important, i a tindre a tots els joves de la província de Castelló en les millors condicions, millors instal·lacions.
En tot el tema de l'educació també entra en els col·legis de Vila-real i te vull preguntar un poc en què ens traduirà això, sobretot per als centres educatius i per als professorat i l'alumnat, què millores tindran ells?
Pues bueno, tenim el primer punt de professorat. A veure, la gent ja coneix la vaga educativa, les reclamacions del professorat i l'acord que n'hi havia per part de la Generalitat i que se va signar en part dels sindicats era un augment de salari, que este augment de salari està en els pressupostos i això és una realitat. Ja començaran a pujar el salari en l'acord que va haver en Conselleria. I després pues, n'hi ha altres compromisos que eren l'increment del pla edificant, que també s'ha multiplicat en els pressupostos d'enguany, i en dos línies també que es complementen el pla edificant. O sigui, el pla edificant és la construcció de nous centres i després tenim el pla de climatització de les aules, que s'incluís en el pressupost, un pla de climatització de les aules. Com us he dit, ja està replegat la primera part, ja s'està entregant als ajuntaments perquè climatitzin les aules ja abans del començament del curs, i després un altre pla de col·laboració amb els ajuntaments per a mantindre els centres educatius. I això és una novetat que, diguem, la competència de mantindre els centres educatius d'infantil i primària és dels ajuntaments, el que tenen que arreglar quan hi ha algun desperfecte, quan tenen que solventar qualsevol problema, correspon a la competència dels ajuntaments. Pues n'hi ha una part pressupostària, una part pressupostària per a que la comunitat valenciana participe i col·labore en aquests problemes, en aquest manteniment ordinari dels centres.
També te vull preguntar, perquè hi ha dos reivindicacions que fa anys que estan damunt de la taula, però primer és sobre el nou accés de la 340, que te vull preguntar per com està aquesta situació.
Bueno, pues, així els deures, diguem, els deures per part de la comunitat valenciana s'han fet, s'ha aprovat el pressupost, tenim pressupost en la comunitat, però els deures per part de l'Estat, pues, totes les reivindicacions que habitualment es fan per part de la població de Vila-real i de la província de Castelló a l'Estat, continuem esperant. L'accés de l'autopista s'ho deix. Així tindríem que tindre, per importància de la nostra indústria i de la població, un accés directe a l'autopista. No és una obra que per lo que sembla l'Estat central i el govern de Sánchez li vinga bé de fer en aquests moments, i ahí està, com no n'hi ha pressupostos, pues aquestes coses se ressentixen. Les inversions estatals, com és esta de la eixida de l'autopista, o com és la comissaria de Policia Nacional, que també és una qüestió que portem reclamant molts anys, estan pues, a l'espera de que per part del govern central se prenguin seriosament a la nostra població, i tenim que continuar reclamant-les. Al final, aquestes coses són importants, les inversions, i per això és important tindre uns pressupostos, per això és important tindre una planificació, i per això és important que se treball se gestione i no s'estiguen a altres coses, perquè des del govern central últimament no estan a governar, no estan a gestionar i no estan a presentar pressupostos, estan a amagar-se cada un a veure com venen vindre les coses, o a justificar comportaments com els del senyor Zapatero, que ara pues estan centrats en justificar que si el senyor Zapatero és innocente, que si confiamos en su credibilidad quan tenia pues les joies de la corona d'Anglaterra amagades en una caixa forta. Pues estes coses, el temps que el president del govern i que els ministres dediquen a tuitejar que lo que els vinga bé en defensa dels imputats i dels casos de corrupció no el dediquen a gestionar, no el dediquen a treballar per als ciutadans. Per això és important pues, tindre a gent seriosa i que complisca el cardavant de les institucions com en la Comunitat Valenciana.
I a veure, últim, altra de les reivindicacions és i la Comissaria de Policia Nacional.
Sí, el que vos he dit, la Comissaria de Policia és una infraestructura necessària per a la seguretat dels ciutadans. El Partit Popular mos prenem molt seriosament el tema de la seguretat ciutadana i en aquest aspecte la competència que té, que és l'Estat en seguretat, tant en quartets de la Guàrdia Civil de la província de Castelló, que també falten moltes infraestructures, com la comissaria, si en Vila-real específicament la comissaria de policia, pues continuem reclamant-la, però és que al final n'hi ha que reclamar tantes coses al govern central com les obres en barranc i d'encausaments de rius que són necessàries i que aplegaran un altre tardor i una altra temporada de pluges i no estaran acabades, no estaran moltes vegades ni començades, n'hi ha tantes infraestructures elèctriques, infraestructures de comunicacions, n'hi ha moltes coses que n'hi ha que continuar reclamant al govern d'Espanya per a que deixen d'ignorar la nostra província i ens donen el que necessitem i la inversió que mereixem, perquè al final estem pagant més impostos que mai. Entenc que tindré que la recaudació d'impostos en la província de Castelló s'ha incrementat més d'un 50% des que governa Pedro Sánchez, però les inversions no. La recaudació per part dels ciutadans s'incrementa i el gasto per part del govern no està congelat i no venen noves inversions. Pues això és per estem així el Partit Popular per a continuar reclamant al govern d'Espanya des de les Corts Valencianes, des de la província de Castelló i des dels ajuntaments al govern de Sánchez que complisquen els ciutadans.
Pues Alejo Mortes, gràcies per vindre.
A vosaltres per convidar-me.
Ara fem una xicoteta pausa per publicitat i en seguida tornem.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedres sin número de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Que l'estiu no te la pegue. Seguís les recomanacions, cuida la teua salut. Beu aigua sovint. Evita l'exposició directa al sol entre les 12 i les 5 de la vesprada. Usa crema amb un factor de protecció solar elevat. Prioritza el consum d'aliments lleugers i frescos com ensalades, frutes i verdures. Protegeix els majors, menors i altres persones vulnerables. Cuida la teua salut. És un missatge de l'Ajuntament de Villarreal. Yeah!
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Boncata, Boncata. Estás, llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
En Quadis León Auto Villarreal estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28, en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Villarreal. Te esperamos.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
¿Sabies que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Villarreal, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Villarreal.
El Termet és el pulmó verd de Villarreal, un espai recuperat perquè totes i tots en puguem gaudir, amb la piscina i la platja del riu Millars com a protagonistes. Per això, també és responsabilitat de tots cuidar-lo, perquè continuï sent un lloc únic durant molts anys. Respecta'l, utilitza les zones habilitades per al bany, recull les teues deixalles i no hi faces foc. Vine a Villarreal i gaudeix del Termet amb coneixement.
Torna a la Lliga, torna a l'emoció. I quina és la millor manera de veure els partits? Doncs en un sofà de Champions de Todescans. Este estiu aprofita les nostres ofertes. Fins a 400 euros de descompte en sofàs. I llançada per els grans descomptes en matalaps. Perquè recorda, un bon descans és vital per a la teua salut i recuperació. Vine a visitar la nostra exposició en l'Avinguda França número 6 de Villarreal. Todescans, el millor descans.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
I ara tenim així Abel Peset, secretari de l'Escola de Música La Lira de Villarreal, I també David Cubedo, vicepresident de la Unió Musical Laria. Què tal? Bon dia als dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
Abel, vaig a començar per tu perquè un any més torneu a participar en este concert tan especial des de la part alta del campanar. I vull que me contes un poc què representa per a l'Aria formar part d'esta tradició.
Sí, no, estem així per a informar que d'esta nit tenim la vanvigília de Sant Jaume, la vanvespre de Sant Jaume, i és un concert que fa la Unió Musical La Lira en el terrat, en el que se diu tradicionalment el simolet del campanar. I això és el que la banda pues, puja en els instruments i dalt fem un concert juntament amb un toc de campanes.
Perquè vosaltres quants anys porteu fent el concert?
Nosaltres, clar, la Unió Musical La Lira té 170, més de 175 anys d'història. Sí que hi ha registres que abans, sobre el principi de 1900, sí que hi ha registres de que es feia ja aquest acte per a celebrar pues, això que era el primer patró de Vila-real, Sant Jaume, i s'havia de celebrar pues, en tradicions com aquesta. I tenim registres des d'entonces. Sí que s'ha anat fent, no fent, segons les circumstàncies de cada moment, però sí que cal destacar que l'any 2000 es va recuperar, i ja fins a l'actualitat, per part de l'associació Amics de les Campanes i de la Unió Musical La Lira, ja se va acordar, de fer aquesta actuació que ara mantenim.
Jo t'ho vull preguntar també com va sortir aquesta col·laboració entre la banda i l'associació de campanes de Vila-real.
Clar, a veure, l'associació ja no existís, perquè ja la gent s'ha fet gran i ja no existís. És curiós que l'últim campaner va ser Josep Pasqual Montfort Gil, que és el meu iaio, ¿vale? Entonces ara el testic l'hem agafat el meu germà Carlos Peset i jo, i nosaltres som els que toquem les campanes ara. Associació com a tal no existeix de campanes, però som nosaltres els que toquem juntament amb la Unió Musical La Lira i fem aquest concert en la col·laboració de l'Arxiprestal i de Tradicions de l'Ajuntament.
Clar, perquè no és un concert molt habitual, i jo te vull preguntar com es prepara una actuació com aquesta, perquè en un espai tan especial i compartint protagonisme amb les campanes, no sé com es prepara tot este concert.
És un acte especial perquè pensa que ara en totes les actuacions musicals, no, que està ara de moda el tema de fer actuacions en llocs emblemàtics, concerts més íntims, etc, en quant a música clàssica o música de banda, pues sense donar-nos compte, nosaltres ho estem fent des de fa molts anys. Estem fent un concert al terrat del campanar. O sigui, un lloc més emblemàtic de la ciutat com aquest, jo crec que pocs hi han. I és un concert curiós perquè des de molts punts de la ciutat se pot escoltar la música. Toquem passodobles també, que escrits per compositors de Vila-real, i celebrem d'aquesta manera això.
Això no va preguntar a mi, perquè què peces teniu en guany per al concert?
Bueno, bon dia, abans de res. El repertori no el solem avisar. En qualsevol concert de la banda sí que fem un programa, no? I la gent sí que el té, però en un dia com avui no el solem dir, perquè és el concert va alternant el toc de les campanes amb els pasdobles que toquem en la banda. Per tant, tal com la gent estiga allí escoltant-ho, anirà reconeixent segur totes les peces que toquem, perquè, tal com ha dit Abel, són la majoria les toquem de compositors locals o d'autors valencians. Per tant, la gent segur que reconeix aquestes melodies que tocarem, i finalitzarem també el concert, com sempre, pues, tocant la marxa a la ciutat. Això sí que ho avancem. Però el programa el deixem per a que la gent pugui vindre esta nit a escoltar-lo en directe.
Perquè, David, jo te vull preguntar, què té este concert per a que reunisca a tanta gent i siga un moment tan especial?
Què té? Bueno, primer que és estiu, és una etapa, ja és el final, no, de la nostra del nostre cicle, no, de concerts que fem, és l'últim concert que fem a l'any. Com bé ha comentat Abel, és un lloc molt emblemàtic d'ací de Vila-real, per tant, la curiositat, no, d'anar a veure un concert d'un campanar ja fa que vinga gent. A més de la gent que ve a escoltar-nos ací baix, segons el vent també cada any com està en aquest moment, se pot escoltar també de terrats de molts llocs de Vila-real. Per tant, és un concert que, a banda de tota la gent que ve allí a veure'ns, també el poden gaudir des de les seues cases.
Perquè allí també posareu cadires per a que la gent pugui anar, no?
Habitualment crec que es fiquen unes cadires baix del campanar. Allí baix es preparen unes cadires i la gent que vulga gaudir del concert pot vindre i sentar-se allí.
També te vull preguntar, sobretot per als músics, no?, que són els protagonistes i que és una actuació molt diferent, i te vull preguntar com es viu des de dins.
Des de dins és un acte especial, perquè comporta ja la seva preparació, perquè qualsevol concert nosaltres arribem, nosaltres arribem a qualsevol concert, fem una prova de so, i després ja entra la gent, s'asseu a les seues cadires i així a l'escenari. Habitualment ho fem així, o quan toquem per el carrer estem esperant el nostre moment per aixir i així. Este concert comporta que abans de tocar has de pujar els no sé quants escalons n'hi ha ara mateix, no sé si Abel té la dada, però
175.
Els 175 escalons que n'hi ha de pujada al campanar, hi ha que pujar-los primer per arribar a dalt. I pensa que n'hi ha instruments que són més menuts, però per exemple les persones que toquen els instruments més grans, la tuba per exemple, doncs ja és una experiència l'arribar dalt. I després, quan arribem dalt, tampoc és un escenari a l'ús. Per tant, és un lloc molt especial per a poder tocar, i els músics així ho viuen.
Claro, perquè estan 15 minuts, 20 minuts pujant les escales.
Depèn de la condició física de cadascú, però sí que estem una estoneta pujant, sí, perquè fa molta calor també, pugem tots a la vegada pràcticament, i en els instruments i tot, es complica la pujada.
Sí, recordem que l'acte comença a les 10:30, val? Amb el toc de l'Ave Maria Replicà, de campanes, i a continuació ja es va alternant passodobles de la banda amb el vol de les campanes.
O sigui, jo des del desconeixement un poc de com fer un concert, és complicat que mentre que els músics estan tocant a la mateixa estona estiguen les campanes, no és complicat?
No està a la vegada sonant les dues coses. S'alterna, correcte. Comença primer el toc de l'Ave Maria, que és el que ha explicat Abel, després s'intercalen alguns tocs de campana amb alguns pasdobles de la banda, i finalment la banda toca dos o tres pasdobles finals per a finalitzar el concert.
I això pot ser que siga pues, una manera d'acostar a la gent, no?, a la música, que pot ser que no estiga molt habituada a aquests concerts?
Sí, no, tenim molta gent que és molt... tenim uns oients molt especials, com són molts xiquets i xiquetes que venen a tots els concerts de la banda, sobretot xiquets i xiquetes de l'escola de música, que solen vindre a la banda, i això ens agrada molt perquè tenen uns referents, que és l'objectiu, no?, de l'escola de música, tenen uns referents que són formar part de la Unió Musical de la Lira, i estos xiquets i xiquetes estem encantats de que vinguin.
Perquè els músics que van a tocar són de totes les edats?
Tu normalment, per a ser músic, no?, entres a l'escola de música. T'estàs formant en formació reglada i no reglada, conforme vulgues, i després ja passes a la banda infantil, passes a la banda juvenil, i després ja passes a la banda gran. Normalment entren en unes edats de 16 anys, sobre els 16 anys, quan ja tens uns coneixements musicals i unes aptituds i una maduresa, pues ja passes a formar part de la banda de música. Però prèviament eres membre de l'escola de música.
Ah, tens que fer una formació, no? Tens
I tant,
dir.
Una formació musical.
O sigui, un poquet, el somni d'un xiquet quan entra a la banda és tocar un concert com este, com el d'avui?
És dels més curiosos, clar. Sí,
és
sí.
Molt... Sí, també sí. He dit una nota de premsa fa molt poc de temps, no?, que Villarreal instal·larà per primera vegada una pantalla per acostar a la ciutadania i el tradicional concert de campanes i música de Sant Jaume.
Sí, doncs és una notícia que ens ha arribat fa molt poc, a nosaltres també, i bueno, celebrem que puguen ficar aquesta pantalla, ja que és un concert molt especial i la gent habitualment des de baix no veu com estem allí dalt tocant. I a mi personalment, si jo anara a veure un concert d'aquestes característiques, m'agradaria veure com estan allí dalt tocant i com estan organitzats i com es du a terme. Per tant, em sembla una molt bona idea que tota la gent des de baix, a banda d'escoltar-ho directe, puc estar veient la imatge a temps real del que està passant dalt.
Si algun oient que mos està escoltant no ha viscut mai aquesta experiència, què li diríeu, què missatge li diríeu per a aquesta nit vaig a escoltar el concert?
Que ha de vindre a veure un concert del món musical de Lira. Molta gent de Villarreal ja ha vingut a veure'ns, però un concert més que vinga, que ens veja en un espai emblemàtic del poble com és el campanar. Segurament, si no ha vingut mai, és la primera vegada que veurà un espectacle igual. I animem a que vinguen, farà més fresqueta, que ara en estos dies de tanta calor que estem patint sobre, durant el dia, per la nit s'agraeix un poquet del poder anar a les 10 i mitja a veure un concert. I res, que vinguen amb la família, que vinguen amb els xiquets i les xiquetes i que vinga tot el món que vulgui a veure'l.
Que vagin a disfrutar, sobretot. També I... teniu, primer, nou director, de veritat?
Sí, no l'estrenarem avui aquest director perquè ha sigut molt recent. El dilluns passat van fer l'assemblea en la banda de música, tal com diuen els nostres estatuts, ho triem aquestes coses per assemblea sempre, i portàvem un període ja de prova amb dos directors. La gent ja havia vist un concert de primavera que vam fer en l'auditori amb un dels directors que estava de prova amb nosaltres, i ara el concert que vam fer en la festivitat de l'Ermita el primer diumenge de juliol, van fer el concert també d'estiu amb un altre director. Per tant, finalment ja tenim director elegit en la banda, que serà Carlos Cifre, i a partir d'ara, a partir del mes de setembre, millor dit, ja començarem amb ell al capdavant.
No sé si mos oblidem d'algo que vulgueu comentar.
Sí, també aprofitant que estem així, no? Havíem comentat que el concert del Campanar és com el que tanca el cicle, no?, anual d'activitats que fem la Unió Musical a Lira, però dins de la Unió Musical a Lira no hem d'oblidar també que també tenim l'escola de música. I dins de l'escola de música duem a terme moltes activitats durant tot l'any. Portem l'activitat formativa de banda jove, banda infantil, etc. Però també fem unes altres activitats ara en estiu, com és l'escoleta d'estiu, que la fem en estiu, la fem en Pasqua, la fem en Nadal, la fem en els períodes vacacionals de l'alumnat, no? I l'escoleta aquesta acabarà demà, ja la portem fent des del 22 de juny i finalitzarà demà. I també des d'ací volíem donar les gràcies, no?, a l'Ajuntament de Vila-real per cedir-nos un dels espais on fem l'escoleta, perquè l'estem realitzant en l'Ermita i en el que és l'alberg de l'Ermita. Per tant, la cessió dels espais també volíem agrair des d'ací a l'Ajuntament. I res, l'escoleta... hem tingut moltíssim alumnat. Entre les 5 setmanes que ha durat, igual ha hagut una mitja d'uns 70 alumnes en totes les setmanes. També hem tingut escola matinera en aquesta escoleta, alguns xiquets i xiquetes han pogut quedar a dinar també allí, i bueno, al final és una escoleta com qualsevol altra, però esta és més especial perquè l'estem fent en un espai natural, en un espai nostre del poble com és l'Ermita, i a banda engloba activitats tant musicals com activitats lúdiques. Per tant, es diferència d'altres escoles o d'altres espais. Aixina, al final és una escoleta feta per gent de la banda, en monitors de la banda, per a l'alumnat de Vila-real.
I recordar que encara està la matrícula oberta de cara al curs que ve, per a la formació contínua durant el curs. Tenim la matrícula oberta, podeu contactar amb nosaltres en xarxes socials.
Quina és la xarxa social?
Unió Musical La Lira de Vila-real, i apareixerà, i allí podeu contactar amb nosaltres, també mitjançant correu electrònic, mitjançant la web, i que aquesta matrícula continua oberta. Una de les curiositats que tenim i que potenciem molt i que està funcionant molt bé és l'educació d'adults, per exemple, que no només en parla de xiquets, que també tenim formació d'adults, qualsevol persona que té aquesta inquietud de la música i tenia una tasca pendent en la seva vida d'aprendre música, pues que té la seva oportunitat de fer-ho amb la Unió Musical La Lira, i estem encantats de rebre'ls i que puguen complir els seus somnis.
I per últim, ja, i per a tancar tot el cicle, ahir sí que el tanquem ben tancat, és una activitat que portem moltíssims anys fent, que és el campament. És una activitat molt esperada per tot l'alumnat de l'escola, no?, de música, i enguany el campament seran 10 dies, comença el 31 de juliol fins al 9 d'agost, i serà a la fàbrica de Ginera, a Morella, que és un espai que ja és ben conegut també per la gent de la banda, perquè el campament s'ha realitzat allí ja alguns anys. I com bé comentava abans de l'escoleta, que tenia un tret ahí diferenciador, no?, de les altres escoletes, el campament d'igual és un campament musical. Per tant, vol dir que tot el dia és música? No, però tots els matins sí que es realitzen activitats musicals, es crea com una banda i s'assaja un concert que l'últim dia, quan van les famílies, es realitza per a les famílies, i després, durant les vesprades i les nits, doncs hi ha activitats lúdiques i típiques ja de campaments, a banda de fer una excursió a Morella, a Saltapí, a la piscina. Per tant, és també eixa l'activitat ja que tancaria tot el cicle i tornaríem ja al setembre a començar de nou.
queden places per al campament?
Per al campament ja...
Ja està tancat, ja està, pues mira, anava a dir, per la gent on es pot inscriure, però res.
Ja... Però per al proper any, si ho tenen en compte, és un campament que realitzem cada any, sempre és més o menys l'última setmana de juliol, primera d'agost, per tant, la gent pot estar ahí a les xarxes socials que bé havia comentat Abel abans, ho podrà trobar. Doncs
pues ja vindreu i ja contareu el que feu l'any que ve. Abel, David, moltes gràcies per vindre.
A vosaltres, per convidar-nos.
Moltes gràcies.
Todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Sabías que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida semanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchís 68 de Vila-real.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o al Regne Unit? Et interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real. Et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en multiópticas.
Viu l'estiu al Termet de Vila-real. Els mesos de juliol i agost gaudeix d'activitats per a tots els públics en un paratge incomparable, a tocar de la ciutat. Concerts, proximitat, tallers creatius, tradicions, teatre, gastronomia, ball o dansa. A més, podràs participar en visites guiades per a descobrir aquest espai únic o gaudir de l'eclipsi solar del 12 d'agost. I recorda que pots arribar-hi gratuïtament amb el bus groguet. Consulta tota la programació i viu un estiu ple de cultura al Termet de Vila-real. Vila-real avança en cultura.
Quiero ver votando hasta la fila del Macauto, porque McDonald's te trae el McMenú mitiquísimo por solo 8 euritos con 90. Elige tu mítica Big Mac o tu mítica McRib con patatas y échale alioli. ¡Arriba esas manos, que este verano será mitiquísimo!
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Y ahora tenemos ya los últimos invitados del día de hoy. Tenemos por aquí a Enric Reverter, presidente de la Fundación Tochunis. ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día.
Y también a Charo Castellón, que ya no estuvo hace muy poco tiempo, gerente Fundación Tochunis. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, quiero que me contéis un poco porque esta mañana, ¿no?, habéis presentado esa memoria institucional de 2025. Y Charo, bueno, si queréis contarme un poco cómo ha ido y qué es lo que más destacáis.
Bueno, pues sí, esta mañana hemos tenido la oportunidad de presentar los datos de la memoria del 2025 y, bueno, quizá lo que más destacamos de las dos entidades es, pues bueno, el impacto, ¿no? El impacto que tanto la Fundación Tochunis, desde el punto de vista de su actividad que desarrolla como Reciplana, pues bueno, creemos que son resultados que consolidan un poco las herramientas que Fundación Tochunis y Reciplana son para la inclusión social y laboral de los colectivos en exclusión social, ¿no? Entonces, destacar las 1.123 participantes que hemos tenido en el conjunto de todas las actividades que hemos desarrollado, ¿vale? Y bueno, por primera vez este año han sido 365 personas nuevas que las atendemos gracias a un convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Villarreal, ¿no? Con un convenio para hacer la acogida y la orientación de personas. Y bueno, pues ese sería un impacto muy importante, el número de personas, ¿no? Y respecto a otros impactos que podemos tener, pues el tema de las personas que han participado en el conjunto de formaciones que desarrollamos, que han sido 361, pero bueno, formaciones, certificados de profesionalidad, taller prelaboral, puntos formativos con especialidades, pues la manipulación hortofrutícola, limpieza sociosanitaria, logística, auxiliar de comercio, que tenemos ahí una variedad, un paquete de cursos. También ha sido muy importante un taller que le dedicamos a Trabajando en Digital, que es para desarrollar las competencias digitales de las personas que se forman. Y bueno, en este caso han sido 118 personas que salen también con su certificado. Y ya por último, también en términos de impacto, pues bueno, las 113 personas que lograron encontrar empleo, ¿no? Yo creo que eso sería uno de los, bueno, de los impactos más importantes, que al final es la misión de la Fundación. No sé si Enric querría añadir respecto a Reciplana un poco los impactos, pero
yo sí que m'agradaria afegir a lo que està comentant Charo, que bueno, sí que hem presentat una memòria, una sèrie de dades que fan referència a l'exercici 2025, però sempre mos agrada recordar que darrere les dades n'hi ha persones. N'hi ha persones que acudeixen a la Fundació, que és, per cert, estem, ho recorde per si algú vol visitar-nos, en el carrer Senda Pescador número 1. Allí estem, en les portes obertes per a les persones que tinguin necessitat d'ajuda en l'àmbit laboral, val? Bueno, pues darrere d'aquestes dades, com diuen, hi ha persones i famílies darrere de les persones que estan passant mal, que estan en situació de vulnerabilitat, i gràcies a que participen en les activitats, en els programes d'inserció sociolaboral que tenim en la Fundació, pues, aconseguim que milloren un poc la seva expectativa de vida i en certa manera normalitzen la vida, sí, no? Esta acció de la Fundació se complementa, com diria Charo, en Reciplana. Reciplana és una empresa d'inserció que té com a missió, bàsicament, és donar una continuïtat en l'itinerari formatiu de les persones que tenen esta necessitat d'inserció sociolaboral. És com un complement a certes línies de treball i a uns itineraris personals. Val? Ahí tenen, durant un temps determinat, entre any i mig, 2 anys, fins a 3 anys poden estar, una experiència laboral real. De manera que quan salten, passen a buscar lloc o una ocupació o treballar en el mercat laboral ordinari, pues ja sapien i tinguin l'experiència d'una experiència laboral pràcticament igual, pròxima a la realitat del mercat laboral ordinari, no? Allí tenim, nosaltres tenim a gala sempre de dir que tenim una economia de doble circularitat. Però ja que està avui en dia molt de moda la economia circular, però un costat tenim la economia circular a nivell de mediambiental, recollim i recuperem esos residus i els tornem a ficar en ús. Bàsicament són residu textil en un 65% de la nostra activitat. També tenim recollida de paper i cartó en empreses i en contractes i en administració pública, diputació i altres empreses, la universitat, per exemple, Jaume I, i altres empreses, i altres consorcis comarcals, etc. I també d'aparells electrodomèstics, RAES, el que diem aparells elèctrics i electrodomèstics, ara m'he dit la paraula. Bueno, i això és el conjunt de tractament de residus que fem. Això permet, en tot aquest procés de recollida, de transport, d'emmagatzenament, valorització i ficar en circulació i en valor altra volta per a la venda i donació del textil i d'altres residus, suposa mos permetís tindre 20 persones en contractes d'inserció. Són contractes per a persones que tenen la missió d'una transició temporal cap al mercat ordinari. I durant, no tinc altres dades, durant l'any 25, en aquests 20 contactes han passat, quantes eren?
30 persones,
val? Algunes han acabat i s'han incorporat a 3, val?
31 persones
han passat en aquests, i són persones que han tingut o tenen l'opció de treballar, durant aquests temps estan treballant, estan cobrant, i ja hi sent en una experiència, en un currículum, en una formació, perquè també se li afegís no sols l'experiència sinó una formació. S'han fet més de 2.000 hores de formació en el personal per a que quan salten al mercat ordinari adquirís que no arriben a un treball de qualitat i un treball sostenible, que se mantinguin en el lloc de treball. Bueno, doncs això és la missió de Reciplana i ahí estem. I és com un complement a l'itinerari informatiu que des de la Fundació oferim.
Claro, porque vosotros me habéis aportado todos los datos, pero para algún despistado que nos esté escuchando, realmente, ¿cuál es la función, cuál es el trabajo de la Fundación Tots Units?
El trabajo de la Fundación Tots Units, tenemos 3 servicios, ¿vale? El cual las personas pueden venir, como decía antes Enric, ¿no? Un servicio que es de orientación laboral, es decir, aquellas personas que consideren que necesitan encontrar un trabajo, que necesitan actualizar su proyecto profesional, que quieren mejorar sus competencias profesionales o su nivel de empleabilidad para ser más competitivos efectivamente a la hora de encontrar un trabajo, hay personas profesionales que pueden ayudarlas a preparar todo ese camino. Hay un segundo servicio que es el de formación y ahí desarrollamos cursos de formación, certificados de profesionalidad del Servicio Público Valenciano. Desarrollamos puntos formativos que son proyectos de formación muy vinculados a las necesidades de la empresa, por ejemplo, limpieza sociosanitaria, ¿no? En establecimientos sociosanitarios o aquí cuando llega la campaña de la naranja, pues un curso sencillo para que inmediatamente puedan las personas trabajar, u otros, cocina de colectividades, pero para que veas, ¿no? Talleres prelaborales, en el sentido de que hay personas que previo a irse a una empresa y previo ir a un curso donde se realizan prácticas no laborales en las empresas, necesitan otro itinerario, otro camino más pausado o donde podamos hacer un mejor diagnóstico de las necesidades. Pues eso sería la formación, donde hacemos talleres formativos como las competencias digitales, píldoras de muchas características para ayudar también a las personas migrantes a que conozcan su entorno, su contexto, ¿no? Los recursos laborales, sociales, cómo funcionan nuestros órganos a nivel de ciudad o de comunidad, ¿vale? Y luego hay un tercer servicio que nos parece, claro, es el como el final del proceso, que es que identificamos ofertas de trabajo con convenios que tenemos con las empresas de nuestro territorio. Este año hemos trabajado y hemos colaborado con más de 70 empresas. ¿Para qué? Para dos cosas. Una, que nos hagan hueco para que las personas puedan hacer prácticas no laborales en sus empresas, que sea otro trampolín más a añadir a sus competencias, y identificar necesidades de empleo. Por lo tanto, eso serían como las tres patas importantísimas. Luego tenemos una cuarta que no deja de ser menos importante, y es que tenemos un rastro, porque recogemos también mucho material. Fíjate que entre Reciplana y Fundació Tochunitz casi que hemos recogido 2 millones de kilos entre ropa y juguetes, puericultura, muebles, etcétera, lo cual es un número muy importante que les da una segunda vida. Pues bueno, esa otra dimensión que tiene nuestro trabajo, como decía Enric, de la economía circular, es poner en una segunda vida tanto el textil, que son las tiendas Coopera que tenemos, tanto una aquí en Villarreal como dos en Castellón, como en el rastro, pues que las personas puedan venir a adquirir un ventilador que hemos reparado, una cama, unos muebles, una cuna, o otro tipo, o libros, o vajilla, o lo que sea. ¿Vale? Entonces, esas serían como las dos grandes líneas de trabajo que tenemos en concreto en Fundació Tochunitz y la que ha explicado ya Enric, el empleo, ¿no? Directamente personas contratadas que les posibilita adquirir derechos laborales, responsabilidades laborales, para efectivamente luego salir al mercado ordinario.
Yo me quedo con una cosa que habéis dicho, que es que detrás de todo, pues son personas, ¿no? Son personas que al final están en búsqueda de ayuda, y yo quiero que me contéis un poco, porque ¿qué os cuentan? ¿Qué sienten ellos cuando de verdad les habéis ayudado y de verdad han encontrado ese trabajo?
Bueno, sí, es importante que darrere dels números, de les xifres, n'hi ha rostros, n'hi ha persones reals, i reals que te trobes darrere dia a dia en la Fundació. Això ens passa a nosaltres, però ens passa a totes les entitats de caràcter social, no? Però jo sí que li passaria la paraula a Charo, perquè ella sí que sabrà definir millor el perfil, com ha evolucionat aquest perfil, quin tipus de persones arriben, perquè ella sí que està en el dia a dia de la Fundació i ens ho explicarà millor.
Como decía Enrique, el perfil de personas que llega este año ya ha sido importante. Son especialmente, bueno, son hombres y mujeres, jóvenes también, y tenemos un grupo de personas mayores de 50, 60 años que se encuentran en ahí una situación desde la perspectiva del empleo, que tienen que volverse a reenganchar, y también mucha experiencia de soledad, ¿no? Esto que oímos de la soledad no deseada. Bueno, serían eso, ese tipo de perfiles. Es mayoritariamente femenino. Nos encontramos con un grupo de mujeres muy importantes que quieren reengancharse al mundo laboral, o bien porque han estado trabajando muchas veces en la economía sumergida, o porque, bueno, necesitan recomponer otra vez su proyecto profesional. Con responsabilidades familiares, solas, son mujeres que mayoritariamente están solas con hijos e hijas, y ese sería el perfil. ¿Qué es lo que nos expresan? Pues hombre, lo que nos expresan es que necesitan un empleo que les pueda mantener una vida autónoma, porque tenemos una situación de mucha precariedad laboral. ha mejorado, el salario mínimo interprofesional ha subido y eso hace que las personas mejoren, pero tenemos una situación con respecto a la vivienda que nos estamos encontrando en que muchas personas, a pesar de trabajar y de tener un contrato, incluso de tener un contrato a jornada completa, no llegan a fin de mes, no llegan a cubrir las necesidades de vivienda, que es una de las más importantes y la que más dificultades expresan las familias y las personas que vienen a la fundación, y otra de que sus salarios tampoco les permiten a veces tener una respuesta a la unidad familiar en muchas cosas, ¿no? En muchas necesidades que expresan. Entonces, bueno, el hecho de dar la posibilidad primero de ser escuchadas, de ser entendidas, de ponerles en relación a los recursos que en este caso podemos tener en Villarreal o en la provincia, de servicios sociales, de empleo, de redes, ¿no? De otras entidades de sociales como las nuestras, que puede ser, por ejemplo, aquí en Villarreal, Juventud Antoniana, puede ser Cáritas, puede ser Cruz Roja. El hecho de poner todo eso en red lo que hace es que la persona empieza a mejorar incluso su autoestima, su autonomía, empieza a saber que no está sola y que hay personas que van a acompañar su proceso de inserción laboral y empiezan a conocer y a ser orientadas y a ser informadas, que es fundamental. Esto es un trabajo de red. Esto no es porque la Fundación Tochuni sea Harry Potter o porque una entidad sea Harry Potter en el sentido de la varita mágica, ¿no? Hermión, eso se lo decimos mucho. Yo no soy Hermión, o sea, que bueno, los que conozcan a Harry Potter saber que Hermión era una maga. No es cuestión de magia, es cuestión de red estable, de red que seamos capaces las administraciones públicas y las entidades sociales de poner los recursos suficientes y necesarios para el tema del empleo y para el tema de la vivienda, porque hoy, insisto, lo hemos hablado, ha salido, es una situación muy, muy importante. No sé si con eso te he contestado.
Yo sí que me agradaría hacer un important matís. En la fundació, en quant al perfil que està arribant i tal, vull recordar que la fundació és un projecte social de Càritas diocesana, per tant estem en la línia de Càritas i en aquest sentit nosaltres les persones que arriben allí les acollim sense tindre en compte cap tipus de filtro o res, són persones i com a persones. Però jo ho dic jo perquè últimament està molt de moda que uns i altres no, uns primers i altres darrere, no? Però sí que vull manifestar que nosaltres com a projecte de Càritas i com a projecte de la Iglesia nosaltres atenem a les persones, no distinguim si d'on venen, d'on són i com són, i això vull ficar-ho en valor perquè és algo que per a nosaltres és molt important. Després les persones, cada persona té les seues circumstàncies, les seues dificultats, i a partir d'aquí intentem ajudar les persones perquè no podem fer-ho d'altra manera. No ho entenem d'altra manera si no és atent a les persones, perquè el projecte se centra en que el centre del projecte són les persones.
Clar, perquè jo m'acordo que hace no mucho estuvisteis aquí i trajisteis a una chica que havia participado en Tochunis i se veia, bueno, dijo que le habíais cambiado la vida, però sobretot se veía por cómo se expresaba, ¿no? Que estaba feliz, que estaba contenta y que habéis sido vosotros los que le habíais cambiado la vida.
Sí, justo era Marcela que vino aquí, vinimos para presentar el proyecto de itinerarios que estamos desarrollando, y efectivamente yo creo que lo más importante, como decía, es la red, porque cuando llegan allí y nos pasa al resto de ciudadanos y ciudadanas, encuentran un grupo de personas, encuentran que incluso pueden hablar de problemas similares, encuentran que los valores, las competencias, todo lo que cada persona sabe hacer se pone a funcionar, ¿no? Se pone a caminar, se saltan barreras, ¿no? Obstáculos que muchas veces las propias personas por esta situación de bloqueo tienen. Entonces, bueno, pues es importantísimo, y escuchar a personas como Marcela o como Jorge o bueno, personas que ahora pues han tenido la posibilidad de la regularización y ver que están todas empeñadas en prepararse, en encontrar trabajo, en dar de sí lo mejor posible, como decía antes Enrique, no, que no miramos, sino lo que las personas tienen ganas ideas y proyectos de futuro de hacer. Y eso es muy valioso, es muy valioso. Entonces, el trabajo en red, tanto de ellas, ¿no?, de las personas que se encuentran en esa situación, como el trabajo en red de las instituciones públicas y de las instituciones, en este caso, de la iniciativa social, como la nuestra, o de las empresas, es que es fundamental. Es que no se puede hacer de otra manera, porque yo creo que esto es un compromiso compartido. Esto no es que solo Enrique y yo que estamos aquí, o que una entidad, ale, vamos, no, esto no es un compromiso único, esto es un compromiso de la sociedad en su conjunto, y tenemos respuestas, y esto es válido, y esto resuelve problemas. La Fundación Reciplana, y me imagino como otras muchas entidades, tenemos respuestas y sabemos cómo hacer para ayudar a las personas a que encuentren un proyecto profesional y a que se empleen. Por lo tanto, es válido, no estamos tirando el dinero, ¿no?, de todas las ayudas que se dan, todo lo contrario, tenemos resultados. Entonces yo creo que es muy importante el trabajo de red, el trabajo de esa concienciación de la sociedad, y sobre todo de quienes tenemos las responsabilidades públicas y sociales y empresariales de sacar esto adelante. Yo creo que esto no nos podemos dormir en los laureles, porque hay mucho sufrimiento también.
Supongo que de todos esos resultados que me comentabas también son gracias en parte a personas como Marcela. Porque sin
es
Marcela...
La persona es la protagonista del, claro, del seu canvi i del, no, seu procés. El seu itinerari és ella la protagonista. Nosaltres l'acompanyem, ajudem, però és ella la protagonista.
Claro. Con una de las de los datos que me he quedado es que 113 personas han conseguido han conseguido trabajo gracias a vuestra ayuda, y bueno, creo que me contéis un poco porque cómo viven ahora ellos ahora mismo, cómo viven.
Bueno, pues como lo viven es como cualquier ciudadano, como cualquier ciudadana, ¿no? En el sentido de que se les da la oportunidad de poder vivir mejor, más dignamente, a la hora de afrontar un alquiler, a la hora de hacer una compra semanal de alimentos, a la hora de poder comprar unas zapatillas de deporte a cualquiera de sus hijos o sus hijas, a la hora de poder hacer una excursión con el cole, a la hora de poder X cosas que la ciudadanía normal y corriente hacemos. Eso es lo que les permite, ese es el impacto que tienen las personas. Y bueno, y si se finaliza un contrato de trabajo, porque esto ocurre, desgraciadamente ocurre, hay mucha precariedad laboral, saben que tienen la puerta abierta para volver y saben que tienen la posibilidad de continuar construyendo su proyecto de vida, ¿no? Que no se queden bloqueadas las personas ahí, parece que esto no tiene solución. Evidentemente hay situaciones muy difíciles, pero hay otras muchas en las que las personas salen y viven como ciudadanos y ciudadanas normales, ¿no? Y bueno, pues es una pelea continua realmente, porque ya sabemos que nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿no?, o de nosotras. Entonces eso es lo que continúan, es saber que hay unos recursos que tienen la puerta abierta y que las personas pueden acudir para ser ayudadas en este caso en el tema del empleo, que es donde tenemos más puesto el foco.
Si hay alguna de las personas que nos está escuchando y que necesita esa ayuda, ¿qué tiene que hacer para unirse a vosotros?
Bueno, pues lo que habitualmente hacemos es que tenemos los miércoles, todos los miércoles a las 11:30, la persona puede acudir a la Fundación Tochunich en Senda Pescados 1, como decía Enric, y a partir de ahí se hace una sesión grupal de orientación y de información, y si la persona considera que lo que allí proponemos puede responder a las necesidades que tiene, entonces pues se inicia un camino más personalizado de entrevistas personales, de ofrecer cursos en el interior o en el exterior, y a partir de ahí pues empezar un camino en el que todo el mundo tiene que caminar. Nosotros acompañamos, pero la persona tiene que caminar. Eso es muy importante, y yo creo que se hace en conjunto. Después de toda mi trayectoria, qué pocas personas no han querido caminar. La mayoría quiere caminar, quiere conseguir un trabajo. Esto no va de que el que no trabaja es porque no vol. No, esto no va de esto, ¿eh? Ese mensaje es, no sé cómo decirlo, pero esto no va de esto. La mayoría de personas quieren trabajar y necesitan trabajar, porque tienen una familia que atender, unas respuestas que das, y porque personalmente las personas estábamos vinculadas a hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me ha pasado mucho eso de que es que el que trabaja es porque no vol, ¿no? Creo que me ha pasado, no sé, alguna vez en mi vida profesional.
Pues Enric, Charo, muchas gracias por venir y muchas gracias por todo el trabajo que hacéis.
A vosotros, vale, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Avui parlarem del circ a la fresca i per això tenim amb nosaltres a Montserrat Gil, que és actriu, i a Sonia Nardone, que és la directora de l'espectacle. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, me podeu dir quin és el punt de partida, aquest circ?
Doncs el punt de partida de l'espectacle és de cop i volta perdre la llar i trobar-se al carrer quan menys t'ho esperes. I tot això des d'una mirada del clown i des d'aquest personatge tan entranyable i tan humà també, no? Que ens recorda també com una cosa així li pot passar a qualsevol persona. I crec que és una cosa molt, molt actual, oi, Momo? Sí.
I, bueno, exactament què és el que voleu transmetre perquè el públic vos conega millor?
A nosaltres el que ens agradaria és que el públic... Nosaltres el que fem és un espectacle en clau gestual i en llengua de signes. Llavors el que volem és visualitzar la comunitat sorda, la llengua de signes, visualitzar també el col·lectiu de desnonats. Sí, visibilitzar aquestes realitats que cada vegada són més... passen més.
Molt bé, i vos definiu com una tragicomèdia, veritat?
Sí, és un espectacle tragicòmic, unipersonal.
I com aconseguiu equilibrar aquesta part de comèdia amb aquesta part de dramàtica?
Bé, precisament la comèdia ens permet poder entrar d'una manera fàcil, agradable, còmoda per l'espectador. A mesura que va passant l'espectacle doncs es va donar compte de la realitat que tenim, no? I després ajuda pues, anar i sortir de l'espectacle reflexionant sobre aquest tema sense que sigui molt violent. No? És un tema molt delicat, llavors fer-ho a través de l'humor amb molta sensibilitat doncs és molt més fàcil, no? Que entri parlar sobre aquest tema. Mm.
Molt bé, i des de la part de la direcció, com es treballa per a fer que aquest llenguatge de signes fer-ho completament inclusiu?
Clar, a veure, la Momo és coda. Coda vol dir filla de pares sords, o sigui que la meva llengua materna és la llengua de signes. Per tant, quan van començar amb l'espectacle, una de les coses que creien com molt més orgànic que havia de sortir era justament la llengua de signes, no? Que és la seva llengua mare. I llavors, bueno, va ser com molt natural, però sí que ens ha ajudat molt a arribar justament a aquesta part que de persones que... bueno, a que l'espectacle arribi realment d'una altra manera. I això, a través de l'ús gestual sempre és molt... té molta comèdia, no? O sigui, porta el gest, porta la comèdia. I llavors ha sigut com una transició molt fàcil de passar de la comèdia en si a la tragèdia, gràcies també justament a la llengua de signes, no? I a tot l'ús gestual. No sé, jo crec que a més hem explorat més perquè justament van sorgir, no? Al principi la idea principal no era que fos una tragicomèdia i s'ha anat donant fent-lo i creant pues, amb les idees que tenia la Momo s'ha anat sorgint. Llavors ens va com fer molta il·lusió poder provar a parlar també d'aquesta tragèdia del clown i inclús de la mort del clown. Bueno, no vull fer molt d'espoiler, tampoc, però sí que ha sigut molt orgànic, la veritat, treballar això.
Sí, de fet, en principi la idea no era fer llengua de signes, era fer només un espectacle gestual, però com que, evidentment, la meva llengua materna és la llengua de signes, no podia evitar parlar amb la llengua, llavors la Sònia va tenir la bona idea de dir, ostres, deixem-ho, posa la llengua de signes, que és algo molt exclusiu, molt únic, i la veritat és que hem arribat a crear un espectacle amb un llenguatge escènic únic, no existeix en ningú lloc del món, una pallassa que parli i que signi, que els oients aprenguin la llengua de signes i entenguin l'espectacle, encara que no sàpiguin aquest idioma, i alhora els sords que puguin gaudir d'un espectacle realment inclusiu on la llengua de signes està integrada en el mateix espectacle, no que tenen un intèrpret al costat, que llavors han de decidir on miren, no? A l'intèrpret o a l'espectacle, no? Doncs realment això a la comunitat sorda els agrada moltíssim.
Sí, a més és molt ric justament per això, com ha dit la Momo, que les persones, els oients marxem amb coses apreses de la llengua de signes, i és com, jo crec que és molt ric això, sense voler, pues, hi ha uns signes, pues, dius, ostres, això era casa, no? O això era mort, o això, no? Com te'n vas amb més ric del que has vingut. Això crec que és molt bonic.
Clar que sí. I ara podem recordar les dates, no?, que tenim per a demà. Expliquem una miqueta lo que tindrem demà.
Demà a les 8 de la tarda, Ermita de Vila-real, a la plaça del Pastoret.
Perfecte, vale.
A l'Ermita de Vila-real, a la plaça del Pastoret.
Vale, a les 8 de la vesprà, no has dit?
Sí, sí.
Vale.
Entrada lliure.
Entrada lliure i n'hi ha que, bueno, reservar una cita o algo per anar o anar directament?
Anar directament. Vale. És en una plaça i així que l'entrada és totalment lliure.
I en la plaça recomanes que la gent se fiqui en algun puesto en específic perquè doncs es veu millor en un puesto o en un altre o es veu bé des de qualsevol puesto?
Nosaltres el que sí que hem demanat a l'organització és que es permeti que els sords puguin estar a la part de davant perquè els signes els puguin veure millor, ja que ells no tenen el recolzament acústic que també n'hi ha a l'espectacle. I en realitat tothom ho podrà veure molt bé perquè justament ens han posat en el terra i els espectadors estaran asseguts en unes escales. Per tant, la visualització de l'espectacle serà boníssima per tot arreu.
I teniu alguna previsió de la gent que pot anar?
Ni idea. Mai hem vingut aquí a Vila-real, no hem tingut mai el plaer d'estar en aquest festival, així que no sé la gent que vindrà. Sí que sé que vindrà molta gent sorda de Vila-real i de Castelló, que s'ha corregut molt la veu i sé que tenen moltes ganes de venir a veure'l, però així, en general, el festival no el conec.
I altres vegades que heu fet este mateix festival, quina rebuda heu trobat?
Boníssima. Una rebuda molt bona per totes parts. No? És un espectacle que té moltes capes de comprensió, és per tots els públics. Els nens gaudeixen moltíssim l'espectacle perquè hi ha moltes pallassades i coses que fan riure, i els grans, ostres, veuen, no, tot el missatge a darrere que hi ha. I, per exemple, també els sords, el que et deia abans, no?, que queden com superagraïts de poder gaudir d'un espectacle que puguin entendre completament amb la seva llengua. També a vegades ens hem trobat coses molt curioses com diferents comunitats de sords que no estan en contacte, doncs al venir a veure l'espectacle han pogut contactar, com per exemple Associació de Pares Oients amb Fills Sords i associacions de sords, que són adults. Els nens sords han pogut veure per primera vegada o pràcticament a gent adulta sorda, no? I s'han pogut veure com reflectits que ells també poden ser adults sords. Pot semblar una mica tonteria això que dic, però no ho és, perquè, per exemple, ma mare era una nena sorda que vivia en un poble bastant aïllada, amb pares oients, i no va tenir contacte fins als 22 anys amb una persona sorda. Per tant, ella quan era petita pensava que no seria mai gran o que quan fos gran seria oient. O sigui que és molt important que entre la comunitat sorda es puguin anar trobant, sobretot els nens sords, no? Que vegin que hi ha adults sords també, nens sords que no saben la llengua o sords oralistes que no parlen llengua de signes, doncs que puguin veure l'espectacle amb llengua de signes i que també ho puguin entendre, perquè també ho entenen. Com que repeteixo molt constantment els mateixos signes, acaben aprenent-los. Per tant, o sigui, ens hem trobat com moltes sorpreses amb aquest aspecte.
Sí, i també que tinguin un referent artístic, no? Que a vegades els nens sords pensen que no poden fer teatre o que poden arribar a ser pallassos i no és veritat. I que tinguin això és superimportant, jo crec.
Clar que sí, o sigui, tindre un referent així és i molt bona sort per ells, la veritat. Bueno, i ara, de quina manera vosaltres vos publiciteu? Teniu xarxes socials? Què teniu?
Tenim Instagram, tenim Facebook, YouTube, TikTok també, i la companyia en si, ho sé això més amb xarxes personals, i a la companyia Momocia Instagram. I llavors aquí promocionem tot l'espectacle.
Molt bé, pues moltes gràcies Montserrat Gil i Sonia Nardone per explicar-nos com serà el circ així en Vila-real i no res, moltes gràcies.
Gràcies, Mario. Moltes gràcies, Mario.
recordem les activitats que tenim avui al Telmer, perquè avui a les 8 tenim este circ a la fresca, esta entrevista que va fer Mario, i que recordem que és avui, no és perquè com l'entrevista va ser ahir, el circ és avui. I també tindrem a les 10:30 el concert de la Lira, que es podrà seguir també per aquesta pantalla gigant que ha instal·lat l'Ajuntament, que no sabem encara on estarà, però que en les pròximes hores anunciarem també com nosaltres, com la Lira, on estarà aquesta pantalla gigant, i que se podrà seguir a partir de les 10:30.
Ah, dona temps a les 2, perquè a les 8 a l'ermita, però després pots
baixar així caminant.
Dona temps a les 2, dona temps a les 2, sí.
I també tenim, no, Rubio, el...
El menú el tenim tots els dies.
El menú tots els dies, anem a escoltar-ho.
Paco, ¿qué tenemos hoy para comer?
Pues bueno, 23 de julio de 2026. En el menú diario tenemos de primero ensaladilla rusa con atún rojo del Delta, tostada descalibada con anchoas, salmonejo de sandía con crujiente de jamón y un revuelto de gulas con calabacín y pimientos rojos. De segundo tenemos merluza rebozada a la andaluza con salsa verde y guarnición de alcachofas, canelón de carne mechada de la casa con bechamel y queso parmesano, y un wok de terneras con verdura y salsa teriyaki. Todo esto con la primera bebida, postre o café, 16 euritos.
Este es el menú del casino, ya consolidado como el menú de Paco, ¿no, Rubio?
Es el menú de Paco, ya.
Ya vas a baixar yo un día y ya es el menú de Paco.
Sí, sí, la veritat és que estem molt contents en tot això que estem fent en el menú.
Pues qui no sabia, qui no ha dinat encara, no, que encara pot anar a...
Per supost, per supost que pot anar en un moment així al casino i dinar.
I ara, de la mà de Serenfit, tornem amb tota l'actualitat esportiva.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop. Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Vila-real Connecta.
Perquè Rubio ha renovat un jugador molt important, no?
Sí, ahir va renovar Maceir, per la vesprada s'anunciava, fins al 2031. Entra en esta dinàmica perquè estava mirant, i per exemple Tiam també va renovar fa poc, hasta el 2031, i Diatá hasta el 2030, o sea que els tres migcampistes de futur del club tenen com a mínim hasta el 2030, són 4 anys més de contra, i Tiam i Macià són 5, i anem a escoltar les paraules de Macià, a veure què ens diu.
Recuerdo llegar hace 2 años y jugar en el Roda. A medida que vas dando pasos, y en mi caso pues pasé directamente al B. En primera red fue una temporada muy difícil, pero con mucha ilusión también, donde jugamos también los playoffs de ascenso a segunda. Y pues me llevo muy buenos recuerdos, la verdad. Ahora estoy haciendo la pretemporada con el primer equipo, muy ilusionado. Y eso, esperar que vengan grandes cosas. Íñigo es una persona que te transmite mucha confianza y calma, pero a la vez quiere que el equipo sea intenso, que sea trabajador, y eso creo que nos va a venir muy bien a todos. Creo que nos va a sacar nuestra mejor versión, que es lo más importante, para al fin y al cabo llegar a los resultados que se esperan. Al final el club, a la cantera, nos está dando mucha confianza, te hace estar más tranquilo y poder sacar tu mejor versión, sobre todo. Mi idea es ir poco a poco y lo que vaya necesitando el club, y el jugar en primera red esta temporada también sería un logro, por lo que estoy dispuesto a todo. David Albelda ha sido una figura muy importante en mi camino. Sin él no habría estado el año pasado en el B, donde él me dio mucha confianza desde el primer partido que jugué en la pretemporada. He tenido la suerte, de lo que tú dices, de que el año pasado David Albelda y este año Íñigo, pues los dos están en mi posición, y eso la verdad es que es algo muy bueno, que el poder aprender de esta gente que sabe tanto y sacar tu mejor versión. Yo me considero una persona familiar, sobre todo me gusta pasar tiempo con mi familia, también con mis amigos. También tengo mis ratos libres de jugar a Play y tal, como todo el mundo, pero pues eso, el máximo tiempo que pueda pasar con ellos, la verdad es que lo agradezco. Es el primer partido, es normal también que hayan imprecisiones, Yo me fui con buenas sensaciones, creo que el equipo hizo un buen partido dentro de lo que cabe, aún pese al resultado, pero yo me quedo con las buenas sensaciones que dio el equipo. Lo importante es ir cogiendo poco a poco ese ritmo de competición para llegar lo más preparado posible al primer partido de liga y a este año a dar muchas alegrías a la afición. Yo estoy acostumbrado a jugar contra equipos de primera red y el jugar así contra estos nombres es una ilusión increíble que pues lo afronto así con ilusión y con muchas ganas.
I ara anem a escoltar a un dels habituals d'esta casa, Luquen, que ens dona la seva opinió sobre la renovació de Masià.
A mi la renovació de Carlos Madia pues, em parece una muestra clara de las intenciones que tiene el Villarreal con el chico. Ya pues con las declaraciones que hice en su momento Negroles, pues hablando del potencial que tiene, ya lo que todos vemos y ya digo, también el nivel que está dando ha dado tanto en la Youth League como el Villarreal B, siendo ya capitán general de ese centro del campo a su corta edad, pues muestra bastante bien que el Villarreal B en él, un chico bastante importante de cara al futuro del club, blindando así su retención para los próximos años. Dicho esto, pues es importante tener un plan claro, que seguro que el Villarreal tiene por cómo trabaja, pero es importante tener un plan claro para que el jugador consiga sacar todo su potencial, porque como decimos siempre, este perfil de jugadores no salen de un día para otro, ya que es un jugador que parece que donde se va a desarrollar va a ser como un pivote organizador, con una muy buena lectura defensiva y sobre todo con una gran capacidad de salir jugando desde atrás con criterio y con un gran entendimiento del juego para la edad que tiene, que en los pocos ratos que le hemos visto en el primer equipo, aunque no haya destacado tanto, pues sí que se le ha visto esa inteligencia táctica y esa inteligencia con balón. Como digo, este tipo de jugadores no suele salir de la noche a la mañana y en el mismo Villarreal se puede ver que tras la marcha de Parejo pues está costando encontrar un sustituto claro para ese perfil, y tener un jugador como Macía para el futuro pues es una ventaja competitiva si el trabajo se hace bien. En mi opinión, pues lo que habría que hacer esta temporada es dejarle con la ficha del segundo equipo, que ahora mismo no sé si eso es el plan que está establecido, pero obviamente teniendo ya minutos en el primer equipo, porque ese perfil seguramente la temporada que viene falte en el Villarreal y en según qué partido le puede ir dando galones para ver cómo se va sintiendo en primera división. Yo espero verle más de un partido de titular ya en las primeras jornadas para ver cuál es su techo y cuál es su potencial. Y si va ganando esos galones y él mismo está sintiendo cómodo en la división, pues puede tener un rol importante en el primer equipo. Y es un jugador que, por perfil, puede ser uno de los jugadores puede ser un jugador importante a nivel español, así que con todo esto pues la renovación es muy importante y una gran noticia para el Villarreal.
Pues este és Luquen, que ens ha contat el jugador de, no, com és Carlos Macià, i també una notícia que ha fet oficial l'Ajuntament fa exactament 13 minuts és que a la plaça de l'exterior de l'Estadi Les Cèrmiques, el dimecres 29 de juliol a partir de les 6 tindrem activitats infantils amb la Ludoneta, jocs populars i jocs de fusta, i a partir de les 7 tornen els 5 concerts gratuïts abans, no?, d'iniciar en el que comença el dijous, amb Núria Pallarès, Teleclub, En Bongo, We Are Lady Boy i Nuevos Vicios.
Tenim fins al dimecres per anar escoltant-los per els matins, a partir de les 12 i mitja, les efemèrides musicals. Podem anar buscant alguna d'estos grups?
Segurament estarem per allí, no?, algun dia, no? El dimecres, sobretot, estarem per la vespre allí.
No tinc entrada per a l'Arenal de moment,
bueno, però esto és gratuït.
Òbviament a la plaça mos podem passar tots, sí.
¿Algo més tens del futbol?
No, simplement que el partit del 5 d'agost es retransmet en la tele autonòmica, o sea que és a les 10 del matí, és el 5 d'agost, però el que el vulgui veure i estigui disponible a esa hora, pues el podrà veure per la tele pública.
I que este dissabte tornen a jugar.
Este dissabte a les 6 contra el PSV, però en gol.
Y juguen allí, ¿no? En el
camp. En el Philips Stadium, sí, en el camp del PSV.
Pues no te res que rir, que te més que dir. Moltes gràcies per estar així, per esta Xicoteta, bueno, hem estat intentant, no?, que la gent puga disfrutar del contingut que fem i ens esperem demà.
Hasta demà adeu. Més.
Adeu.
Is that sweet? I guess so.